Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Baixen lleugerament els pacients Covid ingressats al Taulí. Ara en són 92 en total, dels quals 28 són crítics. Les xifres evidencien que, tot i que la incidència del virus a nivell general decreix, la pressió a l'Hospital de Sabadell encara és alta. Marta Navarro, directora del Servei de Malalties Infeccioses, és optimista i creu que a partir de la setmana que ve els malalts hospitalitzats començaran a baixar.
Jo sóc optimista i crec que la setmana que ve començarem a notar una mica el descens. Ja portem com uns 10 dies, no?, que ha baixat, bueno, que ha baixat molt la incidència, doncs, en els grups més joves d'edat, això està claríssim. Els grups més grans de persones de 70 cap en amunt, aquests encara tenen una incidència, doncs, que no s'ha doblegat encara, estan una mica en meseta, no, encara no fan aquest descens i són els pacients que estem veient ingressar ara mateix.
La doctora Navarro ho ha dit en una entrevista a Ràdio Sabadell que escoltarem íntegrament d'aquí a pocs minuts.
Titulars.
Ahir parlàvem de rates i avui ho fem de xinxes. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. L'Associació de Veïns dels Marinals reclama que s'actuï en un pis del polígon Marinals número 35 per evitar que les xinxes es propaguin a la resta del bloc. Un matalàs recollit al carrer seria l'origen dels insectes. L'entitat veïnal insta l'Ajuntament i la Fundació Malalts Mentals de Catalunya, que tutela l'inquilí de l'habitatge afectat, que prenguin mesures per evitar mals majors.
Moja Ezarfani ja és oficialment nou jugador del Centre d'Esport Sabadell.
Una incorporació que va avançar Ràdio Sabadell ahir a la tarda. El davanter marroquí de 23 anys arriba traspassat per part de l'Espanyol, que reserva un percentatge en cas d'una futura venda.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. La previsió del temps, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, encara mantenim a hores d'ara alguns intervals de núvols baixos que estan afectant en punts de la meitat est del país, també en punts de la depressió central. La tendència, però, és que vagin minvant, reduint-se durant aquestes properes hores i també durant la tarda. No acabaran definit, en alguns sectors quedarà el cel poc ennuvolat, localment mig, però a més també han de créixer algunes nuvolades durant la tarda cap a zones de muntanya, sobretot del Pirineu, especialment cap al sector més oriental i en punts del prelitoral. Tot i això, aquesta massa de núvols no s'espera que deixi precipitació. Cap a la resta del país s'espera que domini més el sol, de fet, sobretot cap a Ponent, o bé cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i, de fet, és aquí on s'ha de registrar la temperatura més alta del dia, podent arribar a valors de 33 graus. Cal dir que avui sí que cap a la resta del territori la temperatura màxima quedarà força més baixa que la d'ahir. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora unes obres a la C-17 a Hostalets de Balenyà provoquen aturades de 3 quilòmetres en els dos sentits de la marxa i un vehicle avariat, en aquest cas a la C-51 a Valls, també obliga a donar pas alternatiu en aquesta via. També continuen els problemes a la ronda de dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, on hi ha tallat un carril en sentit Besòs per un camió avariat. Això provoca cues des de Sarrià. I com funciona a aquesta hora el transport públic? Adrià Rodríguez, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments, la xarxa de transport públic d'Àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen alteracions significatives. Sí que cal destacar que des del proper dilluns i fins al 27 d'agost, el funicular de la Vidrera no prestarà servei, a causa de la revisió anual. Ferrocarrils de la Generalitat habilitarà un servei substitutori per carretera amb el mateix horari que el servei habitual de funicular. De moment, això és tot des del Transmet. Bon cap de setmana.
Passant 4 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La presència de la Covid-19 a Sabadell continua retrocedint, això però encara no s'ha traduït en una menor pressió al Parc Taulí, que voreja el centenar de pacients ingressats pel virus. D'aquests, una trentena es mantenen hospitalitzats a l'UCI, un dels aspectes que més preocupen aquests moments. Per saber quin és l'estat de situació, avui conversem amb la directora del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, la doctora Marta Navarro. Molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Quants pacients Covid hi ha ingressats exactament a dia d'avui al Taulí i quin és el seu pronòstic?
Pues mira, ara mateix en tenim 92 de pacients ingressats. En tenim 64 a les plantes d'hospitalització i 28 que estan a l'àrea de crítics. D'aquests 28 n'hi ha que són d'UCI i n'hi ha 8 que estan a la UCRI, que és aquesta unitat que porten els pneumòlegs, que fan suport amb oxigen amb unes màquines especials per ventilar.
Mm-hmm. Què és el que més preocupa del moment actual, precisament aquests 28 pacients que hi ha a les UCI?
Bueno, preocupa una mica tot plegat. Ens preocupa, d'una banda, doncs que l'edat dels pacients ingressats ens ha anat augmentant de manera progressiva. Ja comentàvem les primeres setmanes de juliol que sobretot el perfil que hi havia de pacient eren pacients bastant joves, no? Amb la qual cosa doncs, facilitava doncs, la seva recuperació. Però aquestes últimes setmanes han anat augmentant una mica progressivament l'edat mitjana dels pacients i ara mateix doncs, són una edat mitjana més alta, pacients doncs, amb més comorbilitats, amb més patologia associada, que ens estan costant una miqueta més de tirar-los endavant. Els pacients de la UCI, doncs, el perfil doncs, també ha pujat una mica aquestes últimes setmanes d'edat i això, doncs, ens complica una mica les recuperacions.
De fet, el mes de juliol l'Hospital de Sabadell tancava amb una quinzena de morts. El fet que hagi posat l'edat mitjana dels pacients amb aquestes comorbilitats que ara comentava, també ha fet incrementar la mortalitat?
Sí, perquè fixa't tu que últimament els pacients que han mort, molts també són d'edat bastant avançada, en què el Covid és una de les patologies, a més, de les que ja tenien. Són gent que a vegades doncs, tenen doncs, patologia cardíaca o respiratòria o tumors de base que ja estan molt justets i que llavors el fet d'agafar doncs, la Covid doncs, és com una mica la gota que els fa doncs, derrumbar, no? I és una mica part del motiu doncs, perquè també hem tingut no, aquests últims dues setmanes doncs, augment del número de morts dels hospitalitzats.
Clar, aquests pacients més grans entenem que estaven vacunats i que, per tant, s'han infectat, tot i tenir les dues dosis de la vacuna i la pauta completa.
No tots els pacients, però sí que hi havia alguns d'aquests pacients doncs sí que s'han infectat tot i estar vacunats. No dels morts, però dels que estan a la planta hospitalitzats sí que en tenim una colla de ben vacunats i que tot i així doncs, han agafat la Covid. Pensa que bueno, que la vacuna que estem posant doncs està sent bastant efectiva, però la efectivitat no és del 100%. Segurament tampoc no és del 95%, perquè hi ha la variant que està corrent ara, tampoc és la variant contra la que es va dissenyar la vacuna i, per tant, doncs ja és d'esperar que no sigui no, l'efectivitat tan bona com al començament teníem. Si t'hi fixes, els mesos de febrer, març, abril, no? Quan vam posar la primera, no? la gent estava vacunada, no? A les residències, perquè van ser els primers que es van vacunar, que no vam tenir pràcticament a ningú ingressat amb vacuna i Covid. Això va voler dir doncs, que realment la vacuna aquesta va ser molt, no? Era molt efectiva per la variant que corria ara i segurament doncs, no és tan efectiva entre que van passant els mesos i probablement la gent també va perdent una mica la immunitat i que la variant que hi ha ara no és exactament la mateixa contra la que es va dissenyar la vacuna inicialment, doncs pot fer doncs, que hi hagi aquest augment doncs, de pacients doncs, que tinguin la Covid tot i la vacuna. No obstant, doncs, sí que és una protecció amb aquesta tassa poblacional que hem tingut tan elevada i amb aquest ritme de contagis tan elevat, també, si la gent no estigués gens protegida, encara aquesta onada hauria sigut molt més elevada que el que hem tingut.
Clar, ara justament hi ha obert un debat, alguns països europeus l'han posat ja damunt la taula, aquesta possibilitat d'haver de rebre una tercera dosi de la vacuna anti-Covid, no? L'Organització Mundial de la Salut deia, home, els països que ja han posat la segona o que van pel bon camí, esperem una mica posar aquesta tercera dosi perquè la resta de països que fins i tot encara no han començat amb aquesta immunització puguin posar almenys primeres dosis. Ha de ser necessària aquesta tercera dosi?
Jo també penso, soc de l'opinió doncs, que quan més persona estigui vacunada, vull dir que s'ha de prioritzar la vacunació de tothom abans de segurament tornar a revacunar. Hem de prioritzar que tothom hagi rebut les dues primeres dosis, que són les que sabem que donen una bona protecció. I fins i tot, igual amb el temps, doncs, igual aquesta tercera dosi no ha de ser poder exactament igual que les dues primeres. Igual doncs, han d'anar adaptant les vacunes no, a les noves variants. Però sí que d'entrada doncs, el que hem d'afavorir és que la vacuna arribi el més aviat possible a la major part de la gent possible de tot el món.
Amb la situació que tenim ara mateix al Taulí, mentre els pacients més o menys es mantenen estables en aquesta norantena, la incidència del virus sí que va baixant a la ciutat i les dades són sostingudes ja en les últimes setmanes. Encara queden uns dies per veure com aquesta baixada de la incidència també afecta positivament a l'hospital?
Sí, jo crec que la setmana, jo soc optimista i crec que la setmana que ve començarem a notar una mica el descens. Ja portem com uns 10 dies, no?, que ha baixat molt la incidència en els grups més joves d'edat, això està claríssim. Els grups més grans de persones de 70 cap en amunt, aquests encara tenen una incidència que no s'ha doblegat encara, estan una mica en meseta, no, encara no fan aquest descens i són els pacients que estem veient ingressar ara mateix. Però com que la RT, el ritme de contagi va baixant, no?, cada setmana va baixant una miqueta, això fa que és probable, no?, que aquesta onada està entrant en una fase ja una mica de recessió. I ja sabem que primer ho veiem a nivell poblacional, després ho veiem a l'hospital i després ho veurem a la UCI. O sigui que jo penso que la setmana que ve, jo vull ser optimista i penso que ja veurem una mica que va mica en mica baixant el nombre d'hospitalitzats.
I a què esperem-ho tots. A què atribueixen aquesta baixada? És a dir, creuen que les mesures que ha pres la Generalitat, sobretot amb aquest toc de queda que s'ha allargat a Sabadell com a mínim fins al 20 d'agost, ha tingut un impacte positiu en aquesta baixada de la incidència del virus?
Sí, jo crec que sí. Mira, jo penso que una mica ha sigut el toc d'alerta, perquè tots estàvem molt contents, no?, cap al juny, perquè les coses anaven superbé, no?, i jo penso que vam baixar les barreres, no?, una mica amb les ganes de estiu, final de curs, bon temps, ganes de sortir, de refer la vida. Pues la gent segurament ens vam relaxar tots en general, i ha sigut aquestes primeres setmanes de juliol tan dolentes, i la gent una altra vegada veu que s'ha de tornar a posar les piles i fer una mica de restriccions, i sens dubte les restriccions des del departament i des de Generalitat ajuden a que això es vagi complint i la gent ens fem el càrrec i tornem a fer bondat.
I quines són les previsions de cara a la tornada de l'estiu? Perquè m'estava dient vostè, la setmana que ve, sent optimista, podríem començar a notar aquesta baixada, però ja ens hem plantat a mitjans del mes d'agost.
Sí.
Quina és la previsió de quina podria ser la situació o l'escenari un cop la gent torni de vacances?
A mi em fa la impressió que això anirà baixant lentament. No? Espero que ens quedem amb dos pacients hospitalitzats com teníem el 24 de juny, que teníem 22 pacients a les plantes i un a la UCI. Doncs, no? Pensa que en qüestió de 2 mesos hem multiplicat per 100 gairebé. Doncs penso que anirà baixant de molt mica en mica, i a final d'agost penso que encara ens en quedaran una colla d'ingressats. Ojalà m'equivoqui, eh? El que hem de lluitar és perquè la gent, aquesta vacunació que s'està fent a bastant bon ritme, no? Pensa que tenim ja un 67% de la població vacunada amb una primera dosi, ja més del 50% ja porten les dues dosis posades, doncs intentem no? Anar avançant en aquest sentit per arribar quan el màxim de gent millor.
Doncs ens quedem amb aquest missatge, amb aquesta vacunació que ha de ser massiva, perquè ja diuen els experts que amb el 70% que vam preveure inicialment no serà suficient, haurem d'anar a índexs de vacunació més alts, probablement del 85 o el 90% de la població per aconseguir aquesta immunitat de grup.
Sí,
esperem
sí,
que la
segur.
Cosa avanci a bon ritme i quan tornem a parlar que la situació sigui molt més estable i molt més bona a l'Hospital de Sabadell. Doctora Marta Navarro, gràcies com sempre per atendre la trucada del Notícies Migdia.
Vale, gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
I l'Hospital de Sabadell manté el gruix de pacients ingressats, però, com dèiem, la incidència del coronavirus continua decreixent. En els últims 7 dies, el global acumulat és de 268 casos per cada 100.000 habitants. Tot i això, la ciutat continua amb toc de queda almenys fins al 20 d'agost. Amb el canvi de criteri de la Generalitat, el municipi encara no es troba per sota del topall dels 250 casos per cada 100.000 habitants en els últims 7 dies. Sigui com sigui, la resta dels indicadors també milloren el risc de rebrot. Ha baixat els 500 5 punts i la velocitat de contagi al 0,70. Respecte d'ahir, Sabadell ha declarat 61 casos més de Covid, que eleven la xifra total als 25.322. En canvi, no hi ha hagut cap defunció més i es mantenen en les 582. Pel que fa als vacunats, ja hi ha 130.320 sabadellencs amb la pauta completa i 148.804 amb almenys una dosi del vaccí.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Són 3:15, anem a una última hora perquè l'Ajuntament de Sabadell ha confirmat que l'assassinat dimarts passat d'una dona a Campoamor va ser un feminicidi. S'acaba de comunicar aquest fet a la Junta de Portaveus i en les pròximes hores es faran públiques les mesures de dol, com pot ser un minut de silenci o un acte de rebuig. Però ahir al vespre, el Comitè Feminista de Sabadell ja va denunciar els últims episodis de violència contra les dones a la ciutat per mostrar el seu rebuig per l'assassinat d'aquesta dona a Campoamor, sumat al de fa dues setmanes a la Rambla. Ahir al vespre van convocar una concentració a plaça Sant Roc, on van assistir una cinquantena de persones. En el manifest feien sentir aquest clam.
Despertem amb la notícia de que ens estan matant, ens estan assassinant a nosaltres i a les nostres filles i fills. Ens estan matant les parelles, els marits, els amics, els veïns, els jefes, les institucions i el sistema patriarcal capitalista.
En l'acte també es va recordar l'Antonella, una terrassenca assassinada presumptament a mans de la seva parella divendres passat. Més qüestions. El barri dels Marinals torna a patir un dels problemes endèmics de cada estiu, les plagues de xinxes. De moment, els insectes es troben localitzats en un únic habitatge del bloc situat al carrer Polígon Marinals número 35. No obstant això, des de l'Associació de Veïns, temen que es puguin estendre fins a repetir el problema comunitari d'estius anteriors.
El focus de xinxes es troba en el pis d'un jove tutelat per la Fundació Malalts Mentals de Catalunya i seria provocat per haver recollit un matalàs al carrer fa un mes. El president de l'Associació de Veïns dels Marinals, Francisco García, ha denunciat a aquesta emissora que ni la Fundació ni Serveis Socials s'han fet càrrec de moment del problema. Amb tot, tem que les xinxes s'estenguin a tot l'edifici amb l'impacte que això suposaria per les butxaques dels veïns.
De momento es un vecino, pero somos 24 vecinos los que vivimos en este bloque. Y bueno, pues estamos asustados de que pase como ha pasado en otros sitios, porque esto obliga a todos los vecinos a hacer un desembolso para que vengan las empresas antiplagas, hacer un desembolso porque tienen que tirar muebles, porque tienen que tirar colchones, porque tienen que hacer cambios en casa para los que no estamos preparados.
Des de la Fundació Malalts Mentals de Catalunya asseguren que una empresa anirà a netejar l'habitatge afectat avui mateix i posteriorment hi treballarà una companyia antiplagues. No obstant això, denuncien que l'entitat ha hagut d'avançar el cost de les actuacions perquè el tutelat no se les podia permetre. És per això que els fons de la Fundació lamenten que Serveis Socials no hagin intervingut, tenint en compte que l'afectat és una persona vulnerable.
Notícies migdia.
Un 80% dels participants en el programa Coneixement d'Oficis han seguit estudiant o han començat a treballar just després de formar-ne part. Aquestes són les dades extretes de les 19 edicions d'aquesta iniciativa municipal per orientar els estudiants de secundària. En l'última edició hi han participat 152 alumnes de 15 centres educatius sabadellencs.
La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, fa un bon balanç d'aquestes xifres.
Hi ha com un 90% de nivell de satisfacció. Això sí que està molt comprovat, que després quan acaben doncs el 90% d'alumnes acaben matriculant en algun grau o algun PFI o troben alguna feina després de passar per aquest coneixement d'oficis.
A través del programa Coneixement d'Oficis, els alumnes tenen el primer contacte amb especialitats d'electricitat, energies renovables, automoció, indústria 4.0, fusteria, metall, cuina, restauració i fleca i pastisseria. En les 19 edicions de la iniciativa hi han participat 2.719 estudiants.
I després de 5 setmanes obertes, les piscines municipals han doblat els banyistes respecte de l'estiu de 2020, el primer de la pandèmia. La bassa i les piscines d'Olímpia, Campoamor i Can Marcet han registrat prop de 138.200 visitants fins al 31 de juliol.
Una xifra que contrasta amb els pràcticament 54.000 usuaris que aquests recintes van rebre durant el mateix període de l'any anterior. L'alcalde accidental, Pol Gibert, afirma que l'augment dels banyistes és una prova del bon funcionament dels equipaments, ja que els ciutadans els consideren del tot segurs.
doncs fem una valoració molt positiva. Hem triplicat usuaris a la base respecte a l'any passat, tot i mantenir reduccions d'aforament per la Covid, i també hem superat les 100.000 entrades venudes a través d'internet, consolidant aquest sistema de venda d'entrades per part de sabadellencs i sabadellenques.
Com és habitual, la Bassa és la instal·lació que més visitants ha rebut entre el 22 de juny i el 31 de juliol, gairebé 90.600 pels 34.600 de l'estiu passat. La piscina de Can Uriac, la cinquena municipal, ha rebut fins ara prop de 10.200 visitants. El 2020, el recinte encara no havia obert en aquest període per la reforma que s'hi estava fent.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
La restauración vive un momento de transformación y nuevas oportunidades. ¿Cómo va a cambiar este sector? ¿Qué tendencias se apuntan para el futuro?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Obert per vacances.
De nord a sud, des de tot el país.
Pots sentir com batega l'estiu.
Cada matí, de 9 a 11.
Relaxa, aprèn.
Gaudeix, concursa.
Som la teva ràdio local.
I estem oberts per vacances.
Aquest estiu, oberts per vacances.
Us esperem cada matí de 9 a 11, de dilluns a divendres.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Nou minuts per arribar al punt de les dues. Repassem les informacions més enllà de la ciutat. Els anticossos es mantenen estables i fins i tot en augment 7 mesos després de la infecció per Covid.
Així ho revela un estudi coordinat per IESA Global i que ha fet seguiment a un grup de professionals sanitaris. La investigació s'ha fet avaluant els nivells de diferents anticossos en aquest personal entre el març i l'octubre de l'any passat. La conclusió és que aquests anticossos es van mantenir estables, però en un 75% dels casos van augmentar. Els resultats també donen suport a la idea que els anticossos preexistents contra els coronavirus del refredat comú també poden protegir contra la Covid-19.
Per contra, Moderna diu que serà necessària una tercera dosi de la vacuna anticovid durant la tardor.
La farmacèutica nord-americana creu que la força de la infecció augmentada per la variant Delta, la fatiga per la prevenció dels contagis i els efectes estacionals, com l'arribada de les baixes temperatures i l'augment de les activitats en interiors, conduiran a un increment de les infeccions avançades en les persones vacunades. La companyia assegura que les dues dosis del vaccí tenen una eficàcia del 93% contra la Covid-19, però aquesta comença a caure a partir dels 6 mesos.
I encara en matèria de coronavirus, Itàlia comença a exigir la passada verda per entrar als espais públics, malgrat les protestes.
L'acreditació conté un codi QR amb les dades personals de cada ciutadà. Serà obligatori per entrar en qualsevol local tancat, també pel transport de llarga distància. En l'àmbit educatiu, estudiants i professors tornaran a les escoles i universitats al setembre, només si porten l'acreditació, sigui per mòbil o en paper. En cas d'infracció, les multes oscilaran entre els 400 i el 1.000 euros.
Detingut a Barcelona, un dels proxenetes més buscats a l'Estat que captava noies amb necessitats econòmiques per prostituir-les.
L'arrestat de 38 anys està acusat dels delictes d'agressió sexual i amenaces. Els agents també han pogut acreditar que el detingut extorquia els usuaris que trucaven als telèfons de les noies i que ell mateix controlava.
Moment de donar pas a la informació esportiva.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Reforç de luxe per a l'atac del centre d'esport Sabadell. Moja Ezarfani ja és oficialment nou jugador arlequinat. Pau Vituri, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Com va avançar ahir Ràdio Sabadell, el davanter marroquí de 23 anys arriba per convertir-se en un dels fitxatges estrella del projecte del club a primera ref.
Sí, l'acord amb ell era total des de fa dies i només faltava resoldre els petits serrells de la negociació amb l'Espanyol amb qui li quedava un any de contracte. Un tràmit que s'ha resolt aquest matí perquè Moja arribi traspassat en una fórmula semblant a la de Gorka Guruceta o Jacobo González, és a dir, a cost zero i amb l'entitat perica guardant-se un percentatge en cas d'una futura venda. L'atacant de Nador ha actuat sovint a banda, però també en posicions centrades de l'atac i la idea de la parcel·la esportiva del club és que actuï per dins. Recordem que la passada campanya la va disputar com a cedit a segona divisió amb el Mirandés, amb qui va marcar 2 gols en 26 partits. Amb el filial blanquiblau, en canvi, en va fer 21 entre el 2018 i el 2020, 3 dels quals al centre d'esport. La direcció esportiva arlequinada ha de cobrir ara les últimes 4 fitxes sèniors disponibles, posant especial atenció en el central i el carriler esquerrà, després de la baixa de Iago Indias i el fitxatge frustrat de Samu Araujo.
I a tot això, Pau, el Sabadell es troba a poc més de 24 hores de disputar el seu tercer partit de la pretemporada.
Sí, després de les victòries contra l'Hospitalet i l'Europa, arriba el primer amistós contra un rival de la mateixa lliga, de la primera ref, un Villarreal B, que està dirigit un any més per l'exarlequinat Miguel Álvarez i que encara no coneix la victòria en aquesta pretemporada, tot i haver disputat 2 partits més que el Sabadell. El tècnic Antonio Hidalgo espera un rival de màxima exigència i avança que hi haurà més minuts pels teòrics titulars.
Serà un rival duríssim, amb jugadors joves. Veurem les camades que, com van venint i com van sortint. I, bueno, un equip que estarà al nostre nivell, que competirà pel mateix objectiu que nosaltres. Aquest partit donarem més minuts a jugadors, no repartirem tants minuts i veurem els jugadors joves també, a veure que tenim aquí i si ells tiren la porta, doncs nosaltres l'obrirem.
La gran novetat podria ser la del davanter Toni Gavarre, que ahir ja es va entrenar amb els seus nous companys. Recordem que de cara a aquest Sabadell-Villarreal B, el club obrirà de franc la tribuna de la nova Creu Alta pels socis amb el carnet en vigor i amb un aforament màxim de fins a 1.300 espectadors. El partit arrencarà a les 7 de la tarda i Ràdio Sabadell l'oferirà amb les imatges en directe a través del seu canal de Twitch.
I ara marxem fins a Tòquio perquè la selecció espanyola masculina de waterpolo s'estava jugant fa uns minuts l'accés a la final del torneig olímpic, un partit que ja ha acabat, Pau.
Sí, hi ha males notícies. Ha perdut Espanya fa tot just uns segons per 10-9 contra Sèrbia, contra la vigent campiona olímpica, en un final de partit d'infart, a menys de 2 minuts pel final. De fet, guanyava Espanya 8-9, però el combinat serbi ha acabat remuntant amb un gol de Filip Filipovic a 26 segons per la conclusió d'un partit que ha estat molt marcat per les expulsions durant els 32 minuts. Ara, per tant, la selecció de David Martín amb el representant del Club Natació Sabadell Bernat Sanahuja haurà de lluitar pel bronze contra Hongria, que ha perdut l'altra semifinal contra Grècia per 9-6. Recordem que demà també serà el torn de la final femenina, en aquest cas contra els Estats Units, buscant la primera medalla d'or de la història pel combinat estatal. Són declaracions de la boia sabadellenca Maika García a Radio Nacional d'Espanya.
Yo lo he dicho un millón de veces y lo he soñado un millón de veces y lo seguiré diciendo. Yo vengo por la de oro y lo tengo muy claro. Ojalá sea así. Ya llevo diciendo este año sobre todo que Estados Unidos es un equipo asequible, que nos lo creemos y que vamos a salir con todo el corazón y con toda la fuerza por nosotras, por nuestras compañeras, por todos los que nos esperan en España y todos los que nos están apoyando y vamos a salir pues eso a por todas el sábado.
Aquest partit entre Espanya i Estats Units, Núria, demà a 9:45 del matí.
I també ha debutat fa uns minuts Ona Carbonell, Pau.
Sí, l'última representant del Club Natació Sabadell, en aquest cas en natació artística, i a la rutina tècnica per equips. Espanya ha estat setena, amb una puntuació lleugerament superior als 90 punts. Demà conclouran, en aquest cas, el seu exercici a 9:45 amb la rutina lliure.
I la delegació espanyola s'ha assegurat la 15a medalla.
També fa uns minuts, la segona, en aquest cas, a la disciplina de karate, ha estat Damián Quintero, que s'ha assegurat, com diem, s'ha penjat ara fa tot just uns instants, la medalla de plata a la modalitat de kata, mateixa modalitat en la qual Sandra Sánchez es va penjar l'or ahir mateix.
I acabem fent un apunt de ciclisme, Pau, perquè David de la Cruz ha pujat fins a la 5a posició a la general de la Vuelta a Burgos.
El ciclista sabadellenc del Team Emirates va ser 9è a la tercera etapa d'ahir amb l'ascensió principal al Picón Blanco. El francès Romain Bardet va creuar en solitari la línia d'arribada Espinosa de los Monteros i és el nou líder amb 45 segons d'avantatge respecte a Mikel Landa, el segon classificat, i un minut amb la resta de favorits on es troba de la Cruz. Avui, quarta etapa de 149 quilòmetres entre Roa i Aranda de Duero, propícia pels sprinters, i demà el desenllaç amb la pujada a les Lagunes de Neila.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Menys d'un minut per les dues, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so i el Rubén Estevez a la redacció. Nosaltres ens hi tornem a posar dilluns a partir de 2:15. Mentrestant, podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm, les xarxes socials i a partir de les 7 aquest vespre en una nova edició del Notícies Vespre amb la Karen Madrid. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.